primera pregunta que li farem amb el senyor Joan Mateu, president del Consell d'Avaluació i secretari de Política Educativa de del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, és si aquest informe PISA li han de fer molt cas o no. Senyor Mateu, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia i bona hora. Doncs jo crec que s'ha de fer el cas que li correspon. És un indicador, i com a tal indicador s'ha d'entendre i s'ha de tractar d'interpretar.
Ja, però, és a dir, el cas que li haguem de donar, i quin és el que li hem de donar? Quin cas li hem de donar? Molt o poc?
Home, jo diria... nosaltres som sempre molt respectuosos amb totes les informacions que es puguin generar des de qualsevol entitat, i en aquest cas l'OCDE és una entitat molt respectable i, per tant, s'ha de fer cas.
S'ha de fer cas.
Val. El que passa és que sempre s'ha de relativitzar. Pensi que aquesta prova es va fer amb una mostra que Catalunya representava uns 800-900 alumnes. Clar, amb una informació recollida amb 900 alumnes es fa una inferència sobre un sistema educatiu que té més d'un milió i mig d'alumnes. Mm. Per tant, vull dir, això ja relativitza una mica les qüestions. De totes formes, crec que nosaltres sempre la informació que es genera a partir d'un estudi ben fet, com són els estudis PISA, doncs, òbviament, hem d'analitzar les dades, hem de veure quina interpretació hem de fer, com aplicar-les de cara a la millora del sistema, i, per tant, amb aquest supòsit sí que hem de fer cas.
Val, perfecte, anem a fer-li cas, doncs. Per tant, a la Generalitat li consta, per exemple, que tants alumnes de 15 anys no sàpiguen resoldre situacions de la vida quotidiana?
A nosaltres no ens consta. El que passa és que pensi que la majoria de les preguntes que feia de la vida quotidiana no estaven associades a cap disciplina concreta. Per tant, entenem que són temes de les quals el sistema educatiu s'ha de sentir responsable, però no únicament responsable, perquè també el sistema social o el sistema familiar alguna cosa té a dir. Nosaltres... el que hem vist és que la nostra la puntuació que hem tret, aquests 488 punts, és una puntuació que ens situa com algun grup de països com Suècia, que tampoc és cap... també vull interpretar que aquests països, els seus alumnes, són també molt capaços de determinar problemes de la vida quotidiana. Moltes vegades no és tant el problema que plantegen, sinó que a vegades els nostres alumnes, a través d'un sistema com és un sistema d'un escrit i tal, els hi costa més interpretar-lo. Perquè jo crec que a la vida real sí que s'ha de resoldre aquests problemes.
Val, perquè clar, en un moment que el jove sembla que dominin els mòbils, els ordinadors, les tauletes, millor que qualsevol de nosaltres, home, sorprèn que no se'n surtin a l'hora de comprar un bitllet de transport públic o a l'hora de fixar uns paràmetres en un MP3.
Exacte. Sí que sorprèn de veritat, però torno a dir que a vegades no és tant. O sigui, segurament si tu situessis a l'alumne la situació real, el context real, el físic, se'n sortiria força bé, i en canvi quan això li arriba a través d'un input que s'ha de llegir, un text d'una certa complexitat, doncs a vegades tenen més dificultats.
Ja, els països asiàtics tornen a estar al capdamunt del rànquing. Segons quins països asiàtics tampoc els tindria jo com a extraordinària referència en res.
Sí.
Perquè, efectivament, hi ha mètodes d'estudi que estudiaran molt bé, però que són uns sistemes gairebé de manumilitari. Jo prefereixo més que els meus fills estudiïn pitjor o que aprenguin menys, però que siguin més feliços, per entendre'ns, no?
Té tota la raó. Vull dir, de cap de les maneres ens hem de mirar ja en països en què tot ho fonamenten, no tant a partir de l'acció del sistema educatiu, sinó a través d'unes pressions potentíssimes per part de la família i per part, a vegades, de la pròpia societat, tan exagerades que comporten que els nanos no siguin, no tan sols no siguin feliços, sinó que alguns d'ells acaben inclús suïcidant-se. Això ja sap les notícies que han hagut últimament sobre aquestes situacions. El nostre cas no ha de ser aquest, de cap de les maneres. Ara bé, el que sí que és veritat és que els alumnes d'aquests països mostren actituds, diríem, més agressives o més fermes davant de qualsevol tipus de dificultat, possiblement per la pressió social i familiar que tenen. És aquí on a vegades pots raure algunes de les dificultats que tenim als països més occidentals de cara a poder competir amb aquests països orientals, i és que les actituds són diferents. Hi ha un llibre meravellós d'Amanda Ripley que parla sobre les diferències entre Estats Units i altres països, i cita sempre que la gran diferència és l'actitud que prenen els alumnes davant de prendre decisions. Que les actituds als Estats Units són més toves, i en canvi aquests països orientals, les actituds dels alumnes són sempre més agressives, més fortes, més potents.
Aquí n'hi ha el risc també de la sobreprotecció?
Segur. Segur, eh? Vull dir, les nostres societats de caràcter, torno a dir, occidentals, hem viscut amb ambients familiars molt més soft que no pas alguns altres països. Possiblement aquí també rau algun dels problemes que tenim.
Ja. Quan parlem de superprotecció, parlem de que moltes vegades li donem més importància al que puguin dir els propis pares o el que no que el puguin dir els mestres. Cosa que bueno, fa, entre altres coses, eh?
Sí, sí. No voldria sentar-ho tampoc aquí, és possible, no? Avui en dia tothom es mostra molt crític, tothom amb tothom, i en canvi, quan estem davant dels nostres propis fills, o inclús de la gent jove, dels alumnes joves, doncs l'actitud sempre és de comprensió, de tractar d'entendre'ls, de situar-te en el seu lloc, i possiblement, en aquest cas, a vegades exagerem un pèl.
Val, aquest, permeti'm, senyor, una última pregunta, que crec que, és que la seva aportació pot ser molt interessant. Aquest matí també li he preguntat pel que publica el Diari de Girona.
Sí.
Explica que, ha aparegut un vídeo eròtic de dues menors de Girona que ha fet saltar, evidentment, totes les alarmes a la comunitat educativa. Uh-huh. Són dues noies d'estudiants de secundària de 16 i 14 anys, vestides uh-huh. en sostenidors i pantalons curts, i fent balls eròtics, no? L'havien gravat elles mateixes i van ser circular pel WhatsApp. Ara fa un mes, hi ha un segon vídeo, també apareix una d'elles masturbant-se. Sembla que els pares, evidentment, no en tenien ni idea.
Ni idea.
No sé si el departament estava al cas d'aquest cas que avui explica el Diari de Girona.
El departament, òbviament, no estava al cas, perquè quan estem al cas intervenim de seguida. Vull dir, això, el que passa és que ara, a partir d'aquest moment, doncs, intervindrem i parlarem amb aquestes noies i veurem quina via educativa podem donar al cas que han fet. De totes maneres, vull dir, la gent jove, quan usa i fa servir els sistemes digitals, el que fa és que perd molta inhibició. Vull dir, no sé què és el que està passant, però perden molta inhibició i fan coses que d'altra forma no s'atrevirien mai a fer. Haurem de veure amb els educadors com podem educar els alumnes a que siguin realment molt més autocrítics davant de certes actituds que prenen amb aquest tema. Torno a dir-li, nosaltres, si haguéssim tingut idea d'aquest tema, òbviament ja haguéssim intervingut en aquest moment, que ja tenim consciència, doncs intervindrem.
Li agraeixo, senyor Mateu, que ens hagi acompanyat avui aquí al Món a RAC1. Moltes gràcies i fins aviat.
Moltes gràcies a vostès.
Adéu.